Per la ràdio està a la segona planta de l'Ajuntament de Vicis i Virtuts. Entre els vicis, haver perdut un estudi. Entre les virtuts, tenir el despatx d'alcaldia aquí mateix. Aurora Carbonell, bon dia.
Bon dia.
La nova alcaldessa, felicitats.
Moltes gràcies.
Us ho vam dir el dimarts, però bé, estem a uns quants graons.
I tant, només heu de cridar i ja està.
De distància, no cal que cridem, oi? Perquè ja havíem quedat. A veure, fa doncs ben bé 48, entre 48 i 72 hores que sou alcaldessa, és el que us esperàveu, ja veniu, havíeu estat primera tinent d'alcalde, per tant doncs una miqueta ja sabeu quin pas hi dona.
Exacte. És cert que la responsabilitat, no? La prens així molt de sobte, diem, i ets conscient, no? de que és un càrrec molt important, no? Ser l'alcaldessa de la teva ciutat, i fins i tot doncs anar pel carrer i que la gent et feliciti i que et vindré a veure o que et preguntaran de seguida, doncs sí que hi ha un canvi, no, en això. Però és cert que en el dia a dia, o per sort, no, hi ha moltes coses doncs que ja les tenim molt assumides perquè hem estat aquests 4 anys de govern, i per sort no em ve de nou, perquè si no, amb els nous regidors sí que ja és diferent, no? Perquè moltes coses els ve de sobte i tanta informació de cop a vegades costa una mica. Però bé, de moment les 48 hores, bé, molt bé.
Pesa molt això d'haver fet història? Primera alcaldessa, primera alcaldessa que no és de cap dels dos grans partits que sempre han tingut l'alcaldia a Sitges. Bé, fins i tot allò, una alcaldessa amb minoria, sense haver-se garantit la majoria amb la resta de formacions. És a dir, hi ha molts aspectes que no sé si pesen o no pesen.
Més que pesar, per mi és un orgull, no? Perquè a més és com obrir una porta, no? A totes les dones, a tots els republicans, a fins i tot a la gent que a vegades pensa en coses que això és impossible, o no canviarà mai, o això no pot passar mai. Doncs sí. No? Que la gent sigui conscient que sí, que moltes coses poden ser i poden passar, i també una mica, no? aquesta cultura a vegades que es diu de l'esforç i del treball, doncs que al final, doncs clar que s'aconsegueixen coses treballant i esforçant-se, i quan un té un objectiu doncs es pot aconseguir. Aleshores, més que això, que ser un que pesi, no, és el contrari, és un orgull i una finestra oberta a noves oportunitats, no? Jo penso que és molt important, sobretot ho vam dir també, no? En el ple d'investidura es va parlar molt de les dones, i jo penso molt en les dones, en les nenes, que vegin que realment una dona doncs pot ostentar perfectament, no? el càrrec d'alcaldessa, i que podem fer igual o millor que qualsevol altre.
Hem aconseguit ja canviar el paradigma?
Jo espero que sí. A veure, encara falta molta feina a fer, està claríssim. Perquè és cert que hi ha molts llocs, i cada vegada es veu més, no? Molts llocs hi ha moltíssimes dones, però és cert que a vegades hi ha aquell sostre de vidre que es diu, que quan arriben a uns càrrecs d'allà de més responsabilitat o màxim poder, diguem, això en qualsevol empresa o en qualsevol administració, sempre hi ha un topall que aleshores et trobes tot d'homes i dius, què ha passat aquí, no? Hi havia moltes dones, a les organitzacions polítiques també ens passa, hi ha moltes dones, i en canvi quan arribes a uns càrrecs ja més alts, de cop i volta hi ha molts més homes. Doncs evidentment encara hi ha molta feina a fer, però com més dones estiguem, doncs més es aniran introduint, no? A mi m'agrada molt la frase aquella que diu la Diana Riba, que ara és eurodiputada, no? Que diu que quan una dona entra en política canvia la dona, és veritat, perquè entres en política i et canvia, però quan entren moltes dones en política el que canvia és la política. Uh-huh. I amb això hi crec, i és cert.
Doncs repassem una miqueta el que ha passat fins ara. El 26 de maig passat, ja de matinada, em sembla que ja era el 27 de matinada, en Vicenç Morando parlava per telèfon amb una Aurora Carbonell exultant, contenta d'haver guanyat les eleccions. Després ja han vingut tres setmanes que van acabar dissabte passat amb el ple d'investidura, i pel que s'intuïa d'algunes intervencions, doncs semblen aquestes tres setmanes haver deixat ferides. Què han passat en aquestes tres setmanes?
Bé, els partits polítics el que fem és això, no? Fem una campanya electoral, que normalment la campanya, doncs, tot i que és molt esgotadora, perquè no pares, com a polític i com a persona és molt agradable perquè parles amb tothom, parles amb molta gent, hi ha gent que et diu coses bones, coses no tan bones, però fas una visió molt àmplia, no, de, que potser no l'has fet tant, no, durant tot el temps, i llavors durant la campanya doncs, ho vius molt intensament i és molt maco i és molt agradable, però és cert que un cop passa la campanya, a més tal com dius, no, nosaltres estàvem molt contents quan vam guanyar les eleccions, molt per això, perquè els resultats per nosaltres van ser molt bons, perquè vam doblar Esquerra Republicana, perquè, en fi, després tota la feinada de la campanya, doncs veus que has tret un profit, no?, i n'estàs molt satisfet. I després ve la part aquesta de negociacions, que es diu, no?, pel que he vist, no?, també pels diaris o per la premsa aquests dies, he vist que en molts llocs hi ha hagut molts problemes, perquè bé, són moments que s'ha de parlar amb tothom, és cert, sí que hi ha una força que ha guanyat i per tant alguns, diguem, ho tenim una miqueta més de cara en principi, però també és cert que no se sap res perquè al final pot passar el que ha passat a molts altres llocs, no? No sé, nosaltres, com ho hem dit sempre, i molts altres partits van fer el mateix, la majoria de partits el que fa és que crea un grup de persones que són els negociadors, que se'ls diu, que és gent del partit, o regidors, en el meu cas n'hi havia regidors també, que són els encarregats d'anar a parlar amb tothom. I en principi el cap de llista no hi va amb aquests grups. No per res, però perquè, bueno, ells poden anar tot arreu i així doncs, et quedes una mica al marge, perquè després precisament no hi hagin aquests problemes, no? A banda que personalment i amb Esquerra també, nosaltres no som massa, com dir-ho, presidencialistes, és a dir, el cap de llista no és com si fos aquí el més important, diguem, és un més de tot el grup, avui sóc jo i demà és un altre, i no tinc per què, no té per què ser més important si ve o no ve. Vull dir, som un col·lectiu que treballa conjuntament i que uns dies van uns altres dies van uns altres, i en aquest sentit nosaltres, com sempre vam dir, vam parlar amb tothom, excepte amb Ciutadans, com a partit, vam parlar amb tots els partits. És cert que amb uns es van a un dia només i es va parlar per lo que fos, i amb altres s'han reunit dos o tres cops, és cert, però de parlar es van a parlar amb tothom. I sí, hi ha gent que li ha molestat que no estigués la cap de llista. És la nostra manera també de treballar, vull dir, nosaltres no, tampoc li donem tanta importància, no, que el cap de llista, perquè per mi té igual d'importància que parli jo, que parli un de la llista, que en aquest sentit és el que s'ha dedicat a fer les converses.
Sortim d'una legislatura en què el pacte era entre Convergència i Unió i Esquerra Republicana, i entrem en una legislatura en què no hi ha hagut pacte, no hi ha hagut entesa entre els successors de Convergència i Unió, Junts per Sitges, i Esquerra Republicana. Per què no hi ha hagut aquest acord?
Bueno, durant les converses, com es va parlar precisament amb tots els partits, en guanyem Sitges. És veritat que des del minut zero vam entrar, ens van portar tot un llistat, no?, de punts que ells volien fer això, vam veure que coincidien molt, ens va agradar molt la manera de treballar i vam pensar que era un moment i una oportunitat per fer realment canvis. Molta gent parla de fer canvis, clar, a nosaltres mateixos ens deien, bueno, si vosaltres ja heu estat a govern, no?, per què digueu canvis? Doncs el canvi precisament passava per aquí, per quins companys de govern portem, si realment porten polítiques transformadores. Haguéssim pogut anar amb Junts per Sitges, per què no? I de fet, per nosaltres hauria sigut el més còmode. Molta gent deia, per què no heu anat? Perquè hauria sigut el més còmode. Tornem a repetir el mateix, tindríem 8 i fins i tot haguéssim pogut afegir 2 més, tindríem majoria. Però nosaltres vam optar per canviar les coses i per fer polítiques més diferents. I és cert que tant en guanyem Sitges com en Sitges Grup Independent, des del minut zero que ens vam reunir, o que es va reunir el grup negociador, van aportar idees noves, fórmules noves de fer, de treballar, i en canvi amb el grup de Junts per Sitges, doncs en principi era una mica continuar amb la mateixa fórmula de treball, i per això nosaltres vam optar per aquesta, però sempre ho hem dit, tant amb Junts per Sitges com fins i tot amb el Partit Socialista, també es va parlar amb ells, i hi ha amb moltíssims punts que podem estar d'acord i que podem treballar segur i que ens trobarem seguríssim, però si realment volíem fer un canvi s'havia de canviar els companys de viatge.
Us fa una certa recança trobar-vos amb una oposició més ferma, més contundent a partir del que es va veure el dissabte passat que la que vau tenir en la passada legislatura?
Bé, jo el que espero de l'oposició és que faci oposició, que a vegades ho demanem també, és la seva feina, ells han de fiscalitzar, és veritat, el govern, però també han de ajudar, perquè ells estan igual que nosaltres, són servidors públics que estan pel bé de Sitges, i jo entenc que tots el que volen és el millor de Sitges, i que criticaran allò que fem malament i que ens ajudaran i tiraran endavant en allò que fem bé i que ells estiguin d'acord. Vull dir, jo espero de l'oposició que treballi en aquest sentit. És evident, clar, que ens fiscalitzi, que ens vigili, que faci tot el que ha de fer l'oposició, però que també sigui constructiva i ajudi per aquelles coses que tots en tenim clar que ho compartim, no? Que és buscar el millor per la qualitat de vida dels sitgetans, el millor per l'entorn de Sitges i les polítiques que millorin la població, que en definitiva per això et presentes amb una candidatura, no?
No tenen garantida l'arribar a 11, en principi, en aquesta legislatura, com hi havia un pacte d'estabilitat signat amb la CUT en la passada. Això també és, probablement és una diferència, i això obligarà segurament a haver de, anava a dir, de pescar per totes les cases.
Sí, però de fet la població ens està dient això. Quan hi ha tants partits i hi ha tants partits representats en el consistori, que hi ha 9 partits, la gent t'està dient això, t'està dient, escolta, hi ha molta diversitat de pensaments, d'ideologies, de maneres de treballar, s'ha de respectar tothom, dins, evidentment, no? de les normes democràtiques i de la legalitat, però s'ha de respectar totes les idees. Jo respecto el que pensa Ciutadans, o puc respectar el que pensa el Margalló, evidentment, o qualsevol altre partit, no és per dir que ets, però vull dir, s'ha de respectar la ideologia de tothom, s'ha de respectar la manera de treballar, i la ciutadania ens està demanant, enteneu-vos, perquè som diversos i això és una riquesa. Vull dir, a mi és que m'agrada molt, la veritat,
de fet,
la diversitat.
El discurs de Manu Rodríguez va en aquest sentit, en aquest sentit de que tenim un ajuntament amb l'art de Sant Martí.
Sí, exacte,
de colors.
Sí, és veritat, i Sitges és molt així. Vull dir, a mi ja m'agrada, m'agrada molt la diversitat, i entenc que sóc una persona normalment molt positiva, molt empàtica, per tant jo parlaré amb tothom, m'agradarà moltíssim arribar a consensos, i entenc que les coses, si tots ho fem pel millor de Sitges, arribarem a acords segur. M'agrada molt més això que no fer polítiques frontistes o polítiques unitàries de dir no, aquí només es fa el que diguin aquests. No, parlem amb tothom, a mi no m'importa en absolut a vegades canviar d'opinió, en el sentit, si és per millorar, si no em dius, escolta, jo faria això, però la majoria et diu, pues, jo aniria cap aquí. Escolta'm, si a mi em convences i veig que hi ha arguments, no hi ha problema, no som ni menys jo, una persona tancada en absolut. Vull dir, a mi m'agrada escoltar tothom i que tothom digui la seva, i crec que la ciutadania ara és el que demanda més.
Heu hagut de fer renúncies per tancar aquest pacte?
No, en principi no, vull dir, no renunciem a res, o el que passa és el que et dic, no? Que sempre ens hem d'entendre tots bé, i jo crec que ens hem entès molt bé. Vull dir, amb qualsevol cosa que uns deien, home, jo ho veig més així, jo ho veig més d'aquesta manera, i ha sigut un primer pas, no? Un primer exercici d'arribar a acords i veure que realment es poden arribar a acords. És veritat que a vegades amb Sitges Grup Independent, on guanyem Sitges, hi ha algun tema que potser diries, ui, a veure, aquí vosaltres ho veieu d'una manera i vosaltres d'una altra, però no, hem arribat a un consens de dir, doncs mira, la millor fórmula potser és anar cap aquí.
Ha estat fàcil entendre's en aquestes dues formacions, amb en David Martínez i amb en...
Sí, la veritat és que sí, i fins i tot és el que et dic, que de seguida ens vam entendre molt bé, així com amb altres forces. Al principi, doncs, parlaven més de, no ho sé, potser de com es distribuiria el govern o com seria. Amb aquests en seguida vam parlar de projectes, de programa, de nosaltres ens interessa molt aquest tema, nosaltres ens interessa més aquest altre, i la veritat és que ens hem entès molt bé des del minut zero. Sí.
I començat, ara mateix no hi ha regidors, no hi ha res, l'únic que hi ha és alcaldessa.
Exacte.
Regidors investits, òbviament, però sense responsabilitats, i una alcaldessa. Per tant, l'alcaldessa ara entoma tot el que hi hagi sobre la taula. Què és el que més preocupa Aurora Carbonell? Doncs això, avui dimarts.
Bé, moltes coses. No, el que per exemple vam fer ahir a la tarda, al vespre, és reunir-nos amb l'equip de govern. Clar, l'equip de govern, ho he comentat, ells, hi ha molts que venen de l'empresa privada, o llavors encara estan amb la seva feina, mig deixant-la, mig entrant a govern, i per tant hem de fer amores així estranyes, i per tant ahir al vespre ens vam haver de reunir tots. I avui mateix comencem una roda de coneixement de totes les regidories. Uh-huh. És a dir, personalment vull acompanyar els nous regidors, alguns amb els antics regidors, per presentar-li els treballadors, perquè vegin on hauran de treballar, diguem. El regidor competent ja pot fer un traspàs també dels temes que hi ha, i també ells se n'adonaran, diguem, del volum del que representa ser un regidor a Sitges. Per tant, molt important la coneixença aquesta de la casa, penso uh-huh. que és bàsica, no només per l'alcaldessa, evidentment, sinó també per tots els regidors, que coneguin bé on està tothom, cadascú què fa, quin regidor és competent de què, però que tots els regidors coneguin tot. Nosaltres hem insistit molt en això. Si ho veieu en el pacte de govern, hem distribuït les regidories, però hem posat adjunts a la regidoria. Per què? Perquè volem fer aquest entramat de que tothom conegui una mica tot el que fa l'altre, perquè, a més, l'alcaldessa és cert que és el cap, no?, visible i el cap de la institució, però els regidors també ha de saber, el regidor de Cultura ha de saber què està fent el regidor de Promoció Econòmica, i el de Promoció Econòmica ha de saber què està fent el d'Esports, perquè, bueno, si tenim un projecte comú i uns ideals comuns, diguem, de model de poble que volem, hem de conèixer-ho tot, i per això hem fet aquest entramat. Per tant, les primeres accions sobretot seran de coneixença, sobretot bé de la casa, que penso que és bàsic això, i després, evidentment, totes les primeres actuacions grans, com és el tema de la neteja o el tema de l'habitatge o aquests grans temes que hem estat parlant durant tots aquests dies.
Els temes que no esperaran els 100 dies.
Exacte. Els temes que no esperaran els 100 dies. En el tema de la neteja, per
sí,
exemple...
Sí, per exemple...
Casualment ara podem donar una primícia perquè l'hem tingut ahir, que és que s'ha desencallat per fi el tema del contracte de la neteja. Com bé sabíeu, es van presentar 4 empreses i d'aquestes 4 empreses n'hi havia 3 que van impugnar el procés perquè no estaven d'acord en algun aspecte, perquè van estar desestimades elles, i llavors van impugnar aquest procés i això ens el va aturar. I en el seu dia ens va dir que això doncs, podria estar entre 5 o 6 mesos aturat, i ens feia molta por, per això s'ha fet ja, es va fer una inversió en diners i es va fer una sèrie d'actuacions per preparar-nos per aquest estiu. Doncs bé, ahir ens van dir que des del Tribunal de Contractació s'ha desestimat les al·legacions que han fet aquestes 3 empreses. Per tant, el procés de licitació ja pot continuar.
Continua
i ja
endavant amb l'empresa que ha quedat.
Amb l'empresa que havia quedat.
Que
per tant, era CESPA. Sí, però encara no està acabat el procés de licitació, perquè ara falta el tercer pas, que era el tram econòmic, diguem, el que es diu obrir el sobre econòmic. Però un cop es faci aquest tercer pas, si tot està correcte i tot funciona bé, doncs ja el procés de licitació, diguem, ja s'acaba per fer bé el contracte. Tot això, igualment, l'empresa que surti la que surti, al final, perquè al principi
si
és aquesta...
Sí, ara em permetreu, si hi ha 4 empreses i se n'han desestimat 3,
sí,
pel sobre econòmic només pot sortir una.
Sí, però
una.
Podria ser,
no
crec, que no complís,
val,
perquè el sobre econòmic
si no complís,
també...
S'hauria de repetir el... Però si compleix ja podem dir que,
exacte, que
si tot tira endavant, l'empresa
exacte,
serà una.
Exacte, que s'adjudica, exacte, sí.
D'acord,
sí, sí.
Per tant, CESPA...
Llavors, l'empresa té entre 4 i 6 mesos, però això ja ho sabíem d'abans, per comprar tota la maquinària nova. És a dir, sabeu que aquest contracte pujava gairebé 3 milions i pico més de l'anterior. O sigui, abans hi havia un contracte de 4 milions i alguna cosa, i ara és gairebé 7 milions, gairebé 8 milions d'euros. Tota aquesta diferència és perquè va tota la maquinària nova. Clar, aquesta empresa no ho pot comprar fins que no ho tingui adjudicat, és lògic, no? Llavors han de canviar tots els contenidors, han de comprar totes les màquines noves i tot això l'empresa legalment té entre 4 i 6 mesos per fer-ho. És a dir, què vol dir això? Que oficialment no es veurà realment que hi ha un canvi radical, diguem, fins pràcticament finals d'any o primers d'any, que ells tinguin tot el moment per fer aquest canvi. Però el que sí per nosaltres ja és una tranquil·litat és que aquest procés s'ha desencallat, perquè clar, amb altres vegades que havia passat això, el Tribunal de Contractació ara resol en 2 mesos, crec, però a vegades havia resol en 6 o 7 mesos, i és el que ens feia por, que no es resolgués o que estigués encallat molt de temps. Ara ja s'ha desencallat, per tant, ara ja continua, i per sort podem tenir un contracte com Sitges demanda. Tot i que jo, deixa'm afegir, sempre he dit que és molt important tenir un nou contracte, que és molt important tenir nous contenidors, nous camions, nou de tot, més freqüència de passada, de neteja, més, però que s'ha de treballar molt, 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 molt amb la conscienciació a la gent de que s'ha d'eliminar el residu. És a dir, no podem anar ampliant recursos i gastant més cada vegada per netejar més, el que hem de lluitar sobretot és perquè la gent embruti menys, o sigui, i que fem menys residus. És la lluita bàsica que s'haurà de fer.
D'acord. Els residus implica la gent que està en els seus domicilis, òbviament no implica la via pública, que en el fons doncs no. És tota la gent que rep Sitges. I
exacte,
que no...
però també amb els visitants s'ha de fer conscienciació i s'ha de fer unes accions que fem nosaltres aquest any, que des de la regidoria de platges, no, que ho conec bé perquè és on he estat fins ara, que hem fet amb la reducció del plàstic. Uh-huh. Aquest any el que es traurà de totes les platges i les urbes són les canyetes de plàstic, les eliminarem, perquè el plàstic, a part que és horrible i molt dolent, diguem, pel medi ambient, per la platja, pel mar, la primera acció serà a les platges, però això a la llarga ha d'anar a tot arreu, a tots els restaurants, a tots els bars, hauríem d'anar eliminant el plàstic. De fet, nosaltres, a l'Ajuntament, ja el vam reduir en l'últim ple, ja no hi ha botelletes de plàstic, ni a les reunions ja no hi ha ampolles de plàstic enlloc. Tots hem d'anar reduint en aquest sentit, no? Uh-huh. Reduir el plàstic, sobretot, i després el material d'un sol ús. Uh-huh. Serà el següent pas. Però la qüestió és que tots hem d'anar treballant, i això ho hem de fer entre tots. Vull dir, evidentment, l'administració, clar, que ha de netejar els carrers i ha de posar totes les eines a l'abast de tothom, i és la seva responsabilitat, eh? Però el següent pas, sobretot, és conscienciar la gent de que hem de reduir el residu.
Uh-huh. Si l'empresa continua sent la mateixa que hi ha hagut fins ara, enteneu que pot haver un cert recel per part dels ciutadans de dir, ostres, ara els mateixos m'han d'arreglar allò que no funcionava?
Sí, però la gent ha de ser conscient que quan es licita una empresa, hagués estat l'empresa que hagués estat, els treballadors que hi havia, per exemple, doncs s'han de subrogar, els has de quedar, hagués sigut l'empresa que hagués sigut. Per una banda, jo ho entenc, que la gent digui, ostres, si es queden els mateixos, doncs potser tenen els mateixos problemes. Home, un hàndicap importantíssim era el contracte que hi havia, que era un contracte que no deixava això, reposar tot el material, això era molt important, i que el contracte aquest d'ara, per exemple, una de les exigències és que no es paguen les factures segons es va complint els objectius que s'han marcat, que fins ara tampoc el contracte no era així. És a dir, si tu, que hi haurà algú, o sigui, hi haurà un vetllador, diguem, que controli que la feina que han de fer la facin, i que si no la fan, no se'ls hi pagarà. Després es pot passar a un grau superior que nosaltres encara no hem arribat, que sigui la mateixa ciutadania qui certifiqui que s'està fent. Aquí encara no hem arribat, però podrem arribar, eh? Ara, de moment, certificarà, diguem, com una altra subempresa, diguem, per vetllar que es faci el compliment, i el que sí diu el nou contracte és que les factures es pagaran segons es van complint amb els objectius, no com fins ara, que no era d'aquesta manera. Vull dir que, més que l'empresa, el més important, sobretot, és el contracte que hi ha, què se li exigeix amb aquest contracte, el control d'aquest contracte, el control de que es vagi fent bé, i evidentment que es pogués canviar absolutament tota la maquinària i totes les eines que hi havia fins ara de treball, i tots els contenidors, tot això, no?
Ara fem una previsió de futur. Es notarà?
Jo crec que sí. Jo crec que al principi es notarà molt, perquè home, només que canvin els contenidors, que en fi, que tots sabem com estan els contenidors, que s'estan caient a trossos, i els camions, que també eren... en fi, els camions que hi havia, jo crec que es notarà molt el canvi. Però és cert que si en 4 o 5 anys o 6 nosaltres mateixos no som capaços d'anar reduint, el que no podem fer és d'aquí 4 o 5 anys dir, ostres, ara hem de posar molts més diners, hem de canviar encara molts, hem de comprar molts més comptes. No, vull dir, hem d'anar a fer les coses ben fetes, no? I anar reduint. Però clar que es notarà molt, segur, n'estic segura.
Doncs hem parlat de neteja, saltem un altre dels, diguem, dels globus grans que hi ha sobre Sitges, que és l'habitatge. Heu heretat, o el nou govern heretarà, un pla d'habitatge ja gestat en la part final de la passada legislatura, i del qual també en vau formar part. Aquest pla d'habitatge es mantindrà, es canviaran coses, com s'ha d'executar tot plegat?
A veure, nosaltres l'habitatge, de fet, hi ha una regidora d'habitatge, que és la Júlia Vigó, però té un adjunt a habitatge, que és l'Eduard Terrado, que l'Eduard porta urbanisme també. Per què ho hem fet, això? Perquè, per una banda, és molt important, evidentment, l'urbanisme, perquè hi haurà nova construcció d'habitatge i, per tant, va molt relacionat amb el pla general urbanístic, amb les pastilles, diguem, de terreny que tenim per fer. Però, per una altra banda, la Júlia Vigó, ella porta també tot el tema dels serveis socials. I, per tant, per nosaltres és molt important afrontar, sobretot, les primeres necessitats, la gent que necessita primer habitatge, l'habitatge, aquells més vulnerables, diguem. Per això ho hem comunicat, diguem, que hi hagi un agent d'urbanisme i un agent de serveis socials, que hi hagin els dos que estiguin relacionats amb el tema de l'habitatge. El més important que és tirar endavant el sistema que farem servir per la nova construcció d'habitatge, perquè aquí doncs, hi ha diverses opcions, no? Qui construirà, com construirà, qui gestionarà aquests lloguers, tot això doncs, és el que s'ha de tirar endavant ara. I per altra banda, buscar, mentre no es fan aquests habitatges, perquè és evident que no es faran demà, buscar habitatge de la manera que sigui, és a dir, o comprant, o llogant, o desafectant habitatges possibles que pot tenir l'Ajuntament de Sitges. És a dir, hem de buscar habitatge ja, sobretot per aquestes més emergències, mentre alhora anem fent tota la construcció de nou habitatge.
D'acord. Per tant, preocupa el tema de l'habitatge, com preocupa molt els sitgetans,
sí.
Mentre, doncs, durant aquesta legislatura probablement es veurà créixer la resta que ens quedava per construir de Sitges, que és la plana.
Exacte.
És a dir, ara doncs, la foto és una, que ja estan les grues posades, però d'aquí 4 anys probablement la foto ja serà una altra.
Sí, sí, és evident. Vull dir, mira, és un dels problemes que té Sitges. Vull dir, és una de les conseqüències de que Sitges sigui tan car, que és que no hi ha terreny. No tenim terreny ja, perquè hi ha el mar i Sant Pere de Ribes i poca cosa més.
Uh-huh.
Vull dir, estem ja molt limitats. I això és cert que encareix el preu, uh-huh. perquè si no hi ha terreny està clar que encareix el preu. Per tant, és evident que sí, que anirà creixent, però això nosaltres també volem controlar que aquest creixement sigui ordenat.
És on anava. No us fa una certa prevenció el fet de que de cop i volta comencem a veure... Doncs com s'ha vist en etapes passades en el creixement de Sitges, cada cop i volta neix tot un barri.
Sí, a veure, és cert que clar, és de cop i volta, però també és cert que hi ha
un pla
general que fa molt
de temps.
Però sí que nosaltres amb això serem molt exigents, i és que s'ha de complir amb allò que per exemple, la Junta de Compensació que està edificant, diguem allà, es va comprometre a fer pel poble de Sitges.
Uh-huh.
I nosaltres això sí que ho volem que es compleixi ja. És a dir, es aniran... Bueno, de fet, ja s'han fet moltíssims habitatges, però la Junta de Compensació ha de fer el parc de Santa Bàrbara o el parc de Can Bruguera, que es deia, el parc de Santa Bàrbara, el carril bici... És a dir, s'ha de fer una sèrie de coses que és per benefici de tots, i nosaltres el que vetllarem és que això es faci ja, diguem, perquè no avanci més. Aquí hi ha una mica un tira i arronsa de que és cert que tu has de construir i tens tot el dret i tens ja tots els permisos per fer-ho, però també és cert que vam arribar a uns acords de que mentre construiries, a canvi també es farien actuacions pel poble. I en aquest sentit, nosaltres hem vist que per una banda han corregut molt i per l'altra no han corregut tant. I ara demanarem que es corri amb l'altra, és a dir, no? Amb l'ermita de Santa Bàrbara, amb el bosc d'en Bruguera, amb els carrils bici, tot això també s'ha de fer, i això pensem que és tant o més important, diguem, perquè això és pel benefici de tots. I en això és amb el que nosaltres sí que volem vetllar abans de començar ja amb la segona fase. No? Per tant, que el creixement sí, perquè és inevitable i serà així, però que sigui més ordenat i no tant de sobte, intentarem.
Uh-huh. Ens ha cridat l'atenció del Cartipàs que heu mantingut turisme.
Sí.
Per...
Bueno, primera perquè a mi m'agrada el tema del turisme, perquè crec que hem endegat molts projectes nous i que havien quedat a mitges, i perquè també és una regidoria que si no ho coneixes bé, doncs a vegades és una mica complexa, no? Perquè té una part així, té la part, diguem, és la menys, jo crec que és la menys administració pública que hi ha, perquè té una relació molt amb els privats, perquè hi ha tot el tema de la promoció de Sitges de cara enfora, i si no estàs avesat en aquest món, diguem, no, dels viatges, dels workshops, dels press trips, de totes aquestes coses, si no estàs molt avesat en això, doncs potser costa més. I de fet, com els altres regidors els hi va semblar correcte, els hi va semblar bé, doncs jo vaig dir, home, a mi si amb ningú, si no us molesta, a mi m'agradaria mantenir. També penso que és una bona projecció perquè per donar entendre que el turisme per Sitges és molt important, és la nostra, és el sector econòmic més important que tenim a Sitges, i penso que la mateixa alcaldessa, sigui també la regidoria de turisme, és que li dones aquest valor i aquesta importància, no? Sense menystenir absolutament a cap regidoria, perquè totes són importantíssimes, però sí amb aquest sector econòmic, que penso que ha de tenir la importància, bueno, que té.
Parlàvem d'habitatge, parlàvem de turisme. Un dels problemes no acabats de resoldre de la passada legislatura precisament relaciona els dos termes, els habitatges d'ús turístic, els UTS.
Els UTS.
Els UTS. Es podran prendre mesures per estabilitzar d'alguna manera això?
Sí, sí, s'hauran de prendre. De fet, ja s'han pres, el que passa és que és el que diguem sempre, que l'administració és molt lenta, és molt complexa, perquè clar, tothom et diu, ai, per què no multeu ja? Doncs perquè abans de multar ha d'haver-hi una ordenança que t'ho deixi fer, i que, clar, i la llei és molt garantista, i no es pot picar la porta i que n'hi hagi una gent i a multar-lo, perquè no, vull dir, també n'hi ha la defensa, evidentment, d'aquest habitatge, que diu, escolta'm, jo estic fent les coses bé, o no el tinc llogat, o no. És a dir, és molt complexa, no és tan fàcil, no és com un quan va amb el cotxe i va sense cinturó, que és claríssim, no? que està contravenint una norma. Tot això s'ha de preparar, és una mica com el de l'habitatge, vull dir, hi ha molta feina, la feina que no es veu a vegades, que s'ha fet, i amb l'àmbit aquest de l'habitatge turístic també. Hi ha molta feina que s'ha fet amb l'àmbit d'aquesta de l'ordenança, de les multes i tot, per començar a executar ja, que és el que ens interessa, i això sí que en breu jo penso que sí que ja es podrà començar a sancionar, i sobretot perquè la gent vegi que realment, doncs, hi ha un procediment sancionador, hi ha una ordenança que limita, perquè el que hem d'actuar sobretot és amb els habitatges d'ús turístic il·legals, que són els que ens estan fent més mal a tothom. No només els legals per la competència, no només els hotelers per la competència, no només en l'àmbit d'això, no? De la neteja, de la massificació, vull dir, amb els il·legals és evident que s'ha d'actuar el més ràpidament possible.
En el pacte surten altres aspectes, surten molts aspectes, no els repassarem tots ni molt menys, però per exemple un altre que ens ha cridat l'atenció, treballar per la reobertura les 24 hores del CAP.
Sí. Això encara no ho puc dir del tot, però jo crec que tindrem bones notícies aviat.
Vaja.
Sí, no 24 hores,
no 24 hores?
No. Però no sé si recordeu que aquí vaig venir amb el Vicenç, jo fa un temps que vaig dir que havia anat amb la plataforma a parlar,
sí,
i després m'havia reunit amb la consellera. Doncs estem mirant per començar a obrir amb les temporades més fortes, amb les estivals, obrir ja més hores, i conseqüentment les farmàcies també han d'actuar, però no ho tenim lligat del tot, però gairebé. Jo espero que sí, per això ho vam posar aquí, perquè ho tenim bastant encaminat. Segurament serà això, serà reobertura a poc, més hores i en períodes. Període estival, període de Setmana Santa, o sigui, no tot de cop, però tenir això que es diu un PAC, que és com un grup, diguem, d'emergència, o sigui, un metge, una infermera, ho veurem, espero que aviat.
És a dir, es podrà avançar una miqueta en allò,
sí,
sense tenir-la 24 hores oberta, però...
Exacte, jo vaig incidir molt, clar, per sort, com jo he estat a turisme, doncs tinc els números molt clars de la gent que ens visita. Llavors, quan vaig anar a parlar amb la gent del Departament de Salut, clar, ells em mostraven i em deien, no, és que Sitges té aquesta població, és que Sitges no utilitza tant. I jo els deia, sí, Sitges encara no té 30.000 habitants, és veritat, però rebem 3 milions de persones. Jo els hi posava els números turístics que tenim. I clar, ells també deien, home, doncs potser sí que en moments, hi ha moments que ve molta gent, i que potser sí.
Li sona que és Sitges, doncs és això.
Sí, llavors, amb això, és el que hem estat treballant, i jo penso que tindrem bones notícies aviat, esperem que sí. I ara, evidentment, trucarem ja per recordar-los com vam quedar.
De fet, és allò d'anar a parlar amb les administracions. Per exemple, una altra de les coses que apareix aquí i que ha sortit en algun ple és reclamar el deute de les llars d'infants a la Generalitat.
Sí, també.
En el fons, és anar picant la porta a l'administració.
Exacte. És anar picant la porta a l'administració. És cert que els partits que tenim representants al Parlament, doncs una mica un avantatge tenim, perquè a veure, jo vaig tenir l'oportunitat de parlar amb la consellera de Salut, perquè és d'Esquerra, i perquè a més conec bé a la directora general, i tens contactes, no? Doncs allà on tinguem contactes és evident que anirem més aviat, i amb el conseller Bargalló d'Ensenyament, a l'Eduard també ja li he dit que en fi, que reclamarem el deute aquest.
No és un hàndicap que sigui del mateix partit?
No, jo no, jo penso que a vegades va bé, perquè, bueno, segons quines coses, doncs també hi ha certa confiança i per mi no, per mi és positiu, tenir-los, perquè els pots utilitzar més, la veritat, i quan no tens tanta confiança, no tens tant contacte, parles d'una altra manera.
En canvi, ja que parlem d'això, a Madrid hem perdut en Ferran Llombart,
exacte,
que els acompanyi a visitar ministerios.
Sí, exacte, l'hem perdut. Bueno, igual ara tindrem que tirar del Luis Miguel García, no? Ja li comentarem, perquè si està el Pedro Sánchez, haurem de tirar del PSC.
Ja que parlem de ministerios, Platja de Sant Sebastià, es van presentar unes al·legacions.
Sí.
Com avançarà tot això?
Bé, de moment érem conscients, és veritat que casualment les al·legacions que s'han presentat s'han presentat amb una persona d'aquí Sitges, però érem conscients que es podien presentar al·legacions, perquè amb tots aquests temes mediambientals, doncs ells mateixos ens ho van dir, ens van dir, pensa que el projecte està aprovat, però ara hi ha un temps d'exposició pública i poden presentar-se moltes al·legacions. No se n'havien presentat moltes, és cert, però es va presentar aquesta d'aquí i això fins que no es resolgui queda aturat, això està clar. És cert que ells a vegades aprofiten al·legacions d'un projecte o d'un altre per anar-les assumint. Jo me'n recordo que en aquest cas va trigar una mica més el nostre projecte a sortir, perquè es van veure algunes al·legacions amb un altre projecte del Maresme que van pensar que eren semblants i ja les van incorporar perquè no hi haguessin aquestes al·legacions. Però bueno, aquestes estem esperant a resoldre-les.
Per tant, hem repassat alguns temes. Estem parlant de conceptes que van ja més enllà de la governació, van més en el programa. Hi ha temes d'habitatge, urbanisme, serveis urbans, mobilitat, medi ambient, salut pública, n'hem parlat d'alguns, serveis socials, participació, educació, esports... tot això depèn de l'Ajuntament. L'Ajuntament és una organització.
Exacte.
I la coneixeu bé,
sí,
perquè hi heu estat 4 anys. Fa 4 anys no hi éreu, eh?
No, sí.
Anava a dir, fa 4 anys va ser una sorpresa veure com funcionava tot.
Sí, sí, la veritat que sí. I ara ja els hi hem dit, amb els regidors els hi hem dit, quan arribeu tot això també ho hem dit, Tot això es necessita sobretot una de les problemàtiques més grans que tenim, els recursos humans, no? Tots ens queixem de que ens falta gent i arrel de la llei de l'Arsal, que va reduir moltíssim els recursos humans a les plantilles, doncs amb això patim i patim tots. I jo ja els he avisat amb tots, dic, quan arribeu, el primer que us diran, em falta gent. I és cert que hi ha una manca de personal i en això es veurà. Però jo també els he comentat amb tots els regidors, confieu molt en els treballadors en saben, ells porten aquí molts anys i per tant ja hi haurà coses que us diran, doncs això, podem anar cap aquí, serà més fàcil, això serà més complicat, aquí, vull dir, una mica que confiïn sobretot al principi, no, amb el departament que hi vagin.
Organització, recursos humans i hisenda, tot ho ha agafat la mateixa regidora.
Sí, 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 de fet, bé, recursos humans ho teníem clar que la Carme ho volia continuar portant, perquè també ella ha fet molta feina i la té molt, molt a mitges alguna. Recursos humans és una regidoria prou complexa també, si no saps de què va res, costa molt, i per tant pensàvem que estava bé que ho agafés ella. I vam pensar que el tema d'hisenda, sobretot la gestió pressupostària, també estava bé que anés en mans de la mateixa persona que porta recursos humans, perquè és el capítol més important, com tots sabeu. Però de totes maneres nosaltres, com ho hem dit sempre, no? Tindrà un adjunt a Hisenda d'un altre partit que forma part del govern, també perquè com el que volem és actuar amb màxima transparència i amb màxima que tothom estigui d'acord amb totes les actuacions que es fan amb temes tan delicats com els recursos humans o els diners, per tant serà un treball molt mancomunat amb tots. Ara és evident que ha d'haver un regidor que s'ha de fer el responsable i que és el que ha de signar, però això no vol dir que els altres dos partits que formen part del govern no estiguin també en l'àmbit aquest.
Com s'han repartit les parcel·les de responsabilitat entre les tres formacions que han entrat en el govern? Per afinitat personal amb determinat aspecte, per interès, com s'ha fet?
Bueno, una mica sí, per les dues coses que dius tu. Per una banda estàvem tres regidors que ja havíem assumit algunes coses i com jo t'he dit, jo amb turisme doncs, hi ha alguns projectes que estaven endegats i jo deia, home, a mi m'agradaria continuar, però evidentment si algú tenia més interès o pel que fos, doncs, ho haguéssim pogut parlar, no hi havia problema. Però en principi sí que és cert que en alguns àmbits, per exemple, l'Eduard Terrado, com ha portat molt el tema de les inversions sostenibles i d'obres, i ell és geòleg i en tot aquest àmbit doncs, ho coneix molt bé, nosaltres també el veiem un perfil molt per anar a urbanisme, Per tant, algunes doncs vam començar a decantar-les i altres, és veritat que alguns ens va dir, mira, és que jo vull portar aquesta regidoria perquè m'agrada, perquè conec el tema. La Júlia Vigo, per exemple, ella també en seguida va voler portar tot el tema de serveis socials perquè li agradava, perquè era un àmbit on se sent còmoda. Per tant, una mica vam fer les dues coses, no? Perquè professionalment ho coneguessin o perquè realment doncs, tenien molta afinitat i els hi agradava el tema. I així ens ho vam poder repartir tot. I de fet, algunes doncs, les vam partir com cultura, festes i tradicions, perquè bueno, el Xavier Salmerón té moltes idees també en polítiques culturals i amb ell era un tema que li agradava molt i en canvi el David d'aquestes de cultura, tradicions i festes doncs el que li agradava més era l'àmbit de tradicions, festes i tot això, doncs vam decidir separar-les i cap problema.
Per tant, no va ser difícil aquesta...
No massa, mira que a vegades penses, igual tothom voldrà això o no ho sé, sempre hi ha alguna que... però no massa.
A l'última legislatura no governació se la va... haver de quedar l'alcalde.
Sí, aquí. Doncs jo com em vaig quedar turisme vaig dir ja no puc quedar una altra. Però bé, no, crec també que governació se l'ha quedat a l'Eduard Terrado, que també té més coneixença ja de la casa i penso que també és un molt bon actiu per portar seguretat. I de totes maneres nosaltres creiem molt en això, en la feina mancomunada i la feina entre tots i esperem que això ho puguem anar continuant durant els 4 anys.
Aurora Carbonell va tenir 9 vots a la investidura, però té 8 regidors. Carme Gasulla va donar suport a la investidura d'Aurora Carbonell, però no ha volgut entrar al govern. Faran algun pas per intentar seduir els comuns verds?
Sí, de fet, nosaltres, jo vaig parlar amb ella, casualment, és que ens vam trobar el mateix dia que ells decidien que no entraven a govern, ens vam trobar perquè estàvem en el mateix lloc. I m'ho va dir al moment, em va dir mira que hem de decidir això però no ens tanquem a entrar. Jo crec que ells també de manera molt raonable han dit escolta, no ens ha donat temps de mirar bé tot el programa de les 3 formacions, ens ho volem mirar molt millor, volem nosaltres aportar coses. Jo els veig bastant predisposats a entrar, a nosaltres ens agradaria molt la veritat que la Carme Gasulla entrés perquè ella en molts àmbits però sobretot en el tema del medi ambient s'ho ha treballat molt. Crec que hi ha àmbits i projectes que ella tenia en el seu programa que podríem tirar endavant conjuntament. Per tant, nosaltres, evidentment, que sí, que continuarem parlant amb ells i jo crec que poden fer molt bona feina. De fet, la Carme és una persona molt treballadora. A nosaltres ens interessa i té una visió en alguns temes, no? Absolutament igual a la nostra. Per tant, és un valor que nosaltres, evidentment, que seguirem parlant amb ella i, evidentment, respectant-ho, que si no vol entrar a govern, doncs treballarem d'una altra manera, però que segur que podrem establir moltíssimes aliances.
Si entrés Carme Gasulla, en faltarien 2 per arribar a la majoria absoluta. Tirareu la canya? Anava a dir passat l'estiu.
Jo penso que ja es veurà, veurem com anem treballant, no? amb uns altres i ja es anirà veient. Jo també amb això, l'antic alcalde, el Miquel Forns, era molt de consens en aquest sentit i cada vegada que portàvem el pressupost, parlàvem amb tothom, sempre hi ha gent que et diu, escolta, a mi m'interessa molt aquest tema. Si aquest tema tu tires endavant, aquest projecte i tal, doncs jo t'ajudaré o et donaré suport i jo penso que s'ha d'anar treballant en aquest àmbit. Per exemple, amb el Margalló, doncs ja tenim totes les seves peticions i doncs per què no també anar treballant algunes coses que es puguin anar fent, es aniran fent i a canvi jo penso que ells doncs poden ajudar-nos també en aquestes majories que potser ens facin falta en algun moment, no sé, en l'àmbit urbanístic estic seguríssima que ells són els primers que ens votaran si és que s'ha de modificar alguna cosa per fer alguna cosa en una carretera de les botigues, seran els primers interessats. Per tant, jo penso que puntualment, evidentment, que podrem anar treballant i també amb el Partit Socialista o amb Junts per Sitges, evidentment que hi haurà polítiques o hi haurà projectes que els interessaran i que podrem treballar conjuntament.
Ja que ens heu esmentat el Margalló, ja per anar acabant, el fet que hagi entrat una formació específica de les botigues farà canviar alguna cosa de com es gestiona l'Ajuntament de cara a aquell barri?
Bé, jo crec que s'ha de tenir molt en compte, evidentment, no?, els resultats electorals que van tenir, perquè és cert que hi ha gent que, clar, estan molt lluny i llavors tenen moltes dificultats. Però ells també s'adonaran que moltes de les dificultats que tenen són les mateixes que tenen aquí. És a dir, ells moltes vegades es queixen de la neteja, que és una queixa bastant general, es queixen de la seguretat, de la policia, que no la troben o que no... Bueno, tenim els policies, el número de policies que tenim, que no poden estar tot arreu, i moltes vegades també hi ha gent d'aquí que se't queixa i dius, bueno, és que tenim el que tenim. I es queixen de moltes similituds, però és cert que en aquests dies que hem anat a parlar amb ells, per exemple, vam parlar d'habitatge social, unes coses que no s'havien parlat molt amb les botigues, i això ha sigut gràcies segurament a que hi ha hagut aquest partit. Quan vam estar parlant d'habitatge, ells va dir, escolta'm, doncs nosaltres aquí potser també ens interessa fer habitatge social, perquè també hi ha alguna, segur que hi ha algun terreny, alguna pastilla, no?, urbanística, que ho podem fer, i evidentment, doncs clar que sí, perquè no, hi ha coses, és veritat, sempre parlem del passeig, o parlem de la platja, de les botigues, parlem de quatre temes típics, però ara jo crec que aprofundirem molt més amb les botigues i tant de bo ens aproximem nosaltres a les botigues i les botigues s'aproximin més aquí al centre. Uh-huh.
Doncs heu trobat el despatx ben net?
Sí, netíssim, sí. No m'ha deixat res el Miquel. Molt net, molt bé. Molt net.
I les carpetes també estan bastant netes o...?
La veritat és que ho coneixia molt bé tot el que hi havia, ja ho vam dir, el Miquel ja ens trucarem, però ho conec bastant bé tot el que em deixa.
Doncs Aurora Carbonell, alcaldessa de Sitges, moltíssimes gràcies per haver-nos concedit aquesta primera entrevista i per la primícia.
Exacte.
S'ha desbloquejat el contracte de neteja, que no és poca cosa. Moltes gràcies. Anunciem el primer ple?
El primer ple a l'extraordinari serà la setmana del 8 de juliol. Encara no tenim el dia, el 9 o el 10 de juliol. I a l'ordinari, segurament, doncs, a finals de juliol,
com és habitual.
Exacte.
Doncs repetim, Aurora Carbonell, moltíssimes gràcies.
Moltíssimes gràcies a vosaltres i a disposar. Gràcies.